Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. El despertador de referència a les nostres comarques. És hora de saber què és notícia al Ripollès i a la Garrotxa, en connexió directa Ràdio Lot i Ràdio Ripoll ara mateix. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Un cel encapotat aquest matí.
Doncs sí, i temperatures relativament situades en aquesta franja baixa. Ara mateix tenim 3 graus negatius a Vall de Núria, tenim també un de negatiu a Das i a Mieres, 0 graus a la Vall d'en Bas, un de positiu, el que tenim a Ripoll, 2 a Olot i a Camprodon, 3 graus a Besalú i també Sant Pau de Segúries, 4 ja a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a les Preses, a Montagut i a Girona, 5 graus a Banyoles i a Figueres i 6 a Roses.
Si us acabeu de llevar ara mateix, heu de saber que abans de sortir de casa us heu d'abrigar, però tampoc amb molta intensitat. Anem a veure quina és la previsió, perquè avui, ja dijous, sí que hi ha canvis en el temps i s'acosten pluges.
Dijous, tarda, vespre, nit, pot tornar a ploure. 5, 10 litres per metre quadrat. Al Pirineu potser 20. Puja una mica la temperatura. Nevaria cap a 1.500 metres, pujant ràpidament cap als 2.000 metres. Divendres, una pausa, per tant, sense pluja, i dissabte, matinada, matí, migdia, algunes pluges febles podrien arribar. Sembla que diumenge no vindria pluja.
Gràcies, Dani Ramírez.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Preocupació a la Garrotxa pels abocaments de deixalles i incivisme en les àrees de contenidors.
Aquesta situació estesa a nombrosos municipis de la comarca ha portat el Consell Comarcal a plantejar-se la possibilitat de posar càmeres de videovigilància en algunes àrees i poder sancionar els qui no ho fan bé. Per això volen parlar-ne amb la Generalitat i veure quines possibilitats hi ha.
Antavi Casadevall és un dels alcaldes afectats, és el de Maià de Montcal.
Estem en una zona de pas, és a dir, la nacional ens fa que hi hagi molta gent de pas que entra en espais de contenidors i deixa les deixalles al moment de passar per davant. Llavors això ens fa mal, perquè realment no generem un tant per cent una quantitat de deixalles que no són totes del municipi, però sí que ens n'hem de fer càrrec i els costos són de càrrec nostre.
Els socialistes de Ripoll denuncien l'estat del pavelló vell i la piscina municipal, una situació que s'evidencia, diuen, especialment quan plou i es produeixen filtracions d'aigua.
El portaveu del PSC, Enric Pérez, qualifica d'indigne haver de veure com els equipaments s'omplen de galledes per recollir l'aigua.
El Consell Català de l'Esport ha donat una subvenció de 319.000 euros a l'Ajuntament per poder començar l'arranjament d'aquestes cobertes, i el que demanem doncs és que des de l'Ajuntament l'alcaldessa busqui el finançament, si és que cal, per poder fer una actuació integral amb la màxima urgència, perquè, com diem, els ripollesos no es mereixen tenir uns equipaments esportius en aquest estat tan lamentable.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament espera que aquest any la Generalitat faci millores a dos punts de la C63.
Fa anys que esperen millores de seguretat a la corba del centre del municipi i a la llarga recta, a l'accés a Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda. L'alcalde Artur Colomer diu que segueix insistint i que és una necessitat.
Que sí que es preveu que en breu esperem aquest 2026 ja també es pugui tirar endavant. Nosaltres ja els hi tornem a apretar, doncs, perquè desenvolupin aquest projecte, sobretot a la sortida del poble, o la corba, una corba que hi ha que és molt pronunciada, que és molt difícil d'entrar i que genera a vegades situacions incòmodes i de seguretat.
La situació de l'habitatge al Ripollès és positiva i estable. Així s'extreu de les dades publicades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que agrupen els metres quadrats i els habitatges visats al llarg de l'últim any.
En aquest sentit, des del Col·legi valoren com la rehabilitació té un pes important a la comarca.
N'ha parlat en Marc Riera, secretari tècnic del COAC.
El pes de la rehabilitació al Ripollès és superior al de l'obra nova, cosa que no ens passa en la majoria de comarques del territori gironí, sobretot Girona la zona de la Costa Brava.
8 i 4, us ho avançàvem en aquest programa. Camprodon es posiciona com un nou eix d'innovació al Pirineu gràcies a l'acord signat entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les dues institucions impulsaran el primer centre d'innovació del país dedicat específicament a la neu i la muntanya i un control integrat de les estacions de muntanya.
Per l'alcalde de Camprodon, Xavi Guitart, és molt important aquest gest.
Hem estat treballant durant molts mesos aquest tema amb Ferrocarrils de Generalitat, amb la Conselleria i amb l'UPC. La veritat és que arribar aquest dia tan important per Camprodon, i jo crec per la vall i fins i tot per la comarca, jo crec que és un abans i un després, no? Portar estudis de recerca, estudis universitaris en aquest centre que es dirà el CIMNEU, no? Aquest centre de recerca i innovació de la muntanya, per nosaltres era una prioritat. Hem estat lluitant, hem estat treballant per aconseguir-ho. Finalment es va signar aquest conveni.
Esquerra Republicana d'Olot farà un cicle de xerrades per parlar sobre economia i model productiu garrotxí. Faran tres conferències a l'Espai Cràter amb protagonistes com Lluís Juncà o Miquel Puig i molt possiblement també Oriol Junqueras. L'objectiu, diuen, és generar debat i posicionar-se al voltant d'aquesta qüestió. El president d'Esquerra Olot és Josep Granados.
El model que tenim ara es pot millorar i molt, no tant quantitativament com sí qualitativament. Creiem que aquest model s'ha de plantejar, que el qüestionament del model que tenim s'ha de plantejar en aquests moments. Però és veritat que hi ha en alguns moments, alguns aspectes d'aquest model no són sostenibles. No podem créixer indefinidament, l'economia no pot créixer fins a l'infinit.
8 i 5, Òscar Camps visita Olot aquest divendres per explicar la veritat. El fundador i director d'Open Arms farà una conferència a l'Espai Cràter a partir de 6:45 de la tarda.
En una entrevista a Olot Televisió, Camps s'ha mostrat contundent contra la classe política per la seva inacció al Mediterrani, on explica que la situació ha empitjorat respecte fa 10 anys. Explica que el mar és la frontera entre la vida i la mort de milers de persones que naveguen pel Mediterrani.
Nosaltres no decidim res. Que nosaltres fem el que ens diuen, on ens diuen i quan ens ho diuen. I desembarquem allà on ens indiquen. Nosaltres no decidim res, el capità no decideix res. Tot i que té la potestat del dret d'actuar sota la seva responsabilitat, no es fa mai sense la supervisió i l'autorització de les autoritats competents.
Prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys s'ha de garantir amb un control i la col·laboració de les empreses tecnològiques. El psicòleg expert en xarxes socials, Marc Massip, confia que sigui una mesura efectiva, com s'ha demostrat en països com ara Austràlia o França. Recordem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquesta setmana la intenció del govern espanyol de prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys.
Serà positiva perquè evitarem moltíssimes més coses de les que pensem, sobretot en continguts i edats, i provocarem o fomentarem molt menys el malestar que ara tenim. És a dir, cada vegada, ja ho sabeu, veiem joves més, amb més problemàtica en salut mental, malestar o inclús educació, i per nosaltres professionals tractar totes aquestes dificultats sense un telèfon mòbil serà molt més efectiu.
Després de 2 mesos ja es pot dir amb evidències que aquest hivern serà dels més plujosos dels últims temps al Ripollès. Encara falta el febrer. L'acumulació de pluges a la comarca ha estat al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. I pel que fa a les temperatures, les dades mostren un gener per sobre de la mitjana, tot i que la sensació ha sigut de més fred a causa de les poques hores de sol. Sentirem el meteoròleg Lluís Mi Pérez valorant aquesta situació. I Garrotxa Mitjana reuneix més de 30 persones a Ridaura en un torneig de Warhammer Fantasy.
Ha sigut la primera jornada d'oci alternatiu enfocada als jocs de taula i d'estratègia. L'associació organitzadora està plantejant poder fer cursos adreçats a nois i noies amb l'objectiu d'ensenyar i donar eines per una afició molt polivalent que requereix temps de destresa manual però també d'un torn artístic.
El copresident de l'associació, Albert Alba, explica per què varen decidir crear l'entitat.
Bàsicament ja fèiem activitats i jornades i tornejos i vam dir, mira, estaria molt guai fer una associació que tenen un NIF i pot fer coses ja amb registre i així pots demanar equipament municipal i així fas una mica partícip a tots els pobles o almenys a la Garrotxa, d'això que ens diem Garrotxa Mitjana, d'aquests esdeveniments. I llavors vam començar a fer jornades, l'any passat també vam fer una prèvia i vam dir, mira, doncs, com va anar molt bé, aquest any repetirem i fotrem un torneig de Warhammer i demostracions a 6 jocs diferents. I tot un èxit.
Anem als esports. El Club Vòlei Olot engega un projecte per donar classes de vòlei a les escoles garrotxines.
Fem Vòlei es tracta d'una proposta que té l'objectiu principal d'apropar l'esport als nens i nenes de la comarca i així donar-lo a conèixer. Ara mateix el club col·labora amb 2 escoles d'Olot, però estan oberts a portar les classes a qualsevol escola de la comarca. El coordinador esportiu és Marc Busquets.
Desplacem 1 o 2 entrenadors del club dins l'horari d'educació física, pactat amb el professor d'educació física, i oferim unes classes de vòlei perquè els alumnes puguin tastar de primera mà una mica, no?, com és un entreno portat a terme per professionals del club, i intentar enganxar així una mica a la mainada. Si funciona, tirem endavant i ja l'activitat es passa a fer un migdia a la setmana.
Relleu a la Junta de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
Després de 4 anys, els anteriors representants han decidit fer un pas al costat i donar cabuda a un nou grup de jovent santjoaní que té ganes i il·lusió de treballar. La intenció de la nova Junta és mantenir la bona gestió i cuidar les activitats històriques, així com recuperar-ne alguna que s'havia deixat de fer.
En Gil Jordà és president de l'entitat.
En aquest poble hi ha moltes entitats que col·laboren amb el que és el poble en si. La Unió Excursionista ara estava en un moment de canvi de junta i creiem que era necessari doncs això, que es renovés amb gent jove, i hem tingut la sort de poder doncs, comptar amb vària gent, i jo de ser el màxim representant, i crec que farem bona feina i que darrere tinc gent que ens ajudarà a fer-ho molt i molt bé.
I el Motoclub Olot organitza una nova edició del Trial de la Pinya amb 9 zones, 9 quilòmetres i 2 voltes per cada pilot.
Des de l'organització preveuen la participació de pilots internacionals. Es durà a terme aquest diumenge amb sortida des de l'ermita de Sant Joan dels Balbs. El president del Motoclub Olot és Carles Casas.
Almenys al voltant sempre el centenar de participants estan distribuïts en 3 categories, 3 nivells de dificultat, i els recorreguts són 9 quilòmetres, molt trialers, molt macos, i 9 zones que es puntuen, no? 9 zones de dificultat. Llavors es fan 2 voltes i esperem bon temps.
4 minuts i en punt, 1:15 del matí.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Algunes zones de contenidors de la Garrotxa són un autèntic famer. Hi ha preocupació a la comarca pels abocaments de deixalles i incivisme a les àrees de contenidors.
Aquesta situació estesa a nombrosos municipis de la comarca ha portat el Consell Comarcal a plantejar-se la possibilitat de posar càmeres de videovigilància en algunes àrees i poder sancionar els qui no ho fan bé. Per això volen parlar-ne amb la Generalitat i veure quines possibilitats hi ha. Hem parlat d'aquesta qüestió amb alguns alcaldes.
Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, explicava que estarien atents a les possibilitats de posar càmeres de videovigilància a diferents àrees de contenidors per evitar actes incívics. Aquesta és una preocupació que comparteixen altres alcaldes i alcaldesses de la comarca, i per diferents motius. Segons Tavi Casadevall, alcalde de Meià, ells han de gestionar un nombre important de residus que no els pertocaria gestionar.
Estem en una zona de pas, és a dir, la nacional ens fa que hi hagi molta gent de pas que entra en espais de contenidors i deixa les deixalles al moment de passar per davant. Llavors això ens fa mal, perquè realment no generem un tant per cent una quantitat de deixalles que no són totes del municipi, però sí que ens n'hem de fer càrrec, i els costos són de càrrec nostre.
Més o menys el mateix els passa a Sant Ferriol. Fa uns dies el seu alcalde, Albert Fàbrega, fins i tot denunciava abocaments de runes i tota mena de materials a diversos punts de la carretera vella, de Besalú cap a Fares. Parla de grans abocaments, però també de gent que simplement tira les deixalles al seu municipi.
Una persona d'un municipi veí que ve a abocar les coses allà i a més no selecciona res, doncs hem de poder d'alguna manera actuar, avisar-lo, i si no fa cas, doncs poder-lo sancionar, perquè si no, no ens en sortirem.
I és que poder sancionar aquells qui no ho fan bé és un dels principals objectius que es marquen els alcaldes. Molts d'ells, però, es topen amb la incapacitat de poder controlar tot el dia què passa en aquestes àrees de contenidors o en zones conflictives. Per això alguns alcaldes plantegen la possibilitat de posar càmeres de videovigilància, tot i que es tracta d'una mesura que ara com ara no sembla que sigui del tot legal implementar-la. En parla Albert Danés, president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Hem de trobar-hi una solució, i aquesta solució l'hem de trobar conjuntament, i conjuntament doncs amb tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, però alhora també amb les administracions superiors, que ens puguin donar doncs eines per tal de gestionar millor doncs tots aquests serveis, i a veure si també amb càmeres de videovigilància, que això també hem de parlar amb el departament, i a nivell doncs de legalitat, de fer complir aquesta legalitat, a veure com podem estructurar possibles sancions a gent que fa doncs actes incívics.
Alguns alcaldes de la comarca són crítics amb els contenidors tancats, però també amb el fet que els ajuntaments sols s'hagin de fer càrrec de la qüestió de les escombraries.
El que és el tema de deixalles hauria de ser de regular-ho no els municipis, sinó com a mínim la Generalitat o inclús l'Estat, que cada habitant pagués un tant a l'any i amb allò tingués dret a anar llançant-te volgués. Jo crec que hauria d'anar per aquí, perquè és clar, això, els municipis al final els fem a la guerra un a l'altre.
I és que els ajuntaments, sobretot els de municipis petits, no tenen ni els recursos econòmics ni humans per controlar que es faci una bona gestió dels residus.
I a la piscina de Ripoll hi ha goteres. Els socialistes denuncien l'estat del pavelló vell i la piscina municipal, una situació que s'evidencia especialment quan plou i es produeixen filtracions d'aigua.
El portaveu del PSC, Enric Pérez, qualifica d'indigne haver de veure com els equipaments s'omplen de galledes per recollir-les. l'aigua. L'equip de govern assegura ser coneixedor d'aquesta realitat i asseguren estar buscant subvencions per poder fer una millora integral.
Més detalls amb la Paula Sayagó.
El PSC de Ripoll denuncia l'estat de degradació del pavelló vell i la piscina municipal. Els socialistes asseguren que aquesta situació es fa especialment evident cada vegada que plou i que provoca filtres d'aigua a l'interior dels equipaments. Des del grup recorden que recentment Ripoll ha rebut una subvenció per fer una primera millora, tot i que la partida és insuficient per resoldre el problema de fons. Per això consideren que cal continuar buscant subvencions. Escoltem el portaveu dels socialistes, Enric Pérez.
El Consell Català de l'Esport ha donat una subvenció de 319.000 euros a l'Ajuntament per poder començar l'arranjament d'aquestes cobertes, i el que demanem doncs és que des de l'Ajuntament l'alcaldessa busqui el finançament, si és que cal, per poder fer una actuació integral amb la màxima urgència, perquè, com diem, els ripollesos no es mereixen tenir uns equipaments esportius en aquest estat tan lamentable. Aquestes cobertes doncs ja són molt antigues i que ja s'hi hauria fet una intervenció, entenc que ja fa anys.
Des de l'equip de govern asseguren ser coneixedors d'aquesta realitat i confien poder trobar noves línies de subvencions per poder fer front al total de l'obra, contemplant només la rehabilitació del teulat. Les millores superen el 1 milió d'euros. Sílvia Orriols és l'alcaldessa de Ripoll.
Aconseguit una primera subvenció d'uns 320-330.000 euros que ens permetrà actuar en la zona on hi ha la pista que fa servir sobretot doncs, l'equip d'hoquei. El cost d'arreglar aquesta part són uns 560.000 euros, per tant hi ha una diferència, no? Un cofinançament que haurem de portar nosaltres via préstec, que ja tenim contemplat el pressupost del 2026, i haurem d'estar a l'expectativa de que surtin noves línies de subvenció per poder fer la part que ens faltarà corresponent aquí a la piscina. Som conscients de la problemàtica i anem fent doncs actuacions provisionals, però és evident doncs que després de tants anys de manca de manteniment cal una actuació severa.
Pérez qualifica d'indigne que els vilatans de Ripoll hagin de veure com quan plou els equipaments s'omplen de galledes per recollir l'aigua.
És 9:02. A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament espera que aquest any la Generalitat faci millores a dos punts de la C63.
Fa anys que esperen millores de seguretat a la corba del centre del municipi i a la llarga recta a l'accés a Sant Iscle de Colltort i a Sant Miquel de Pineda. L'alcalde diu que segueix insistint i que és una necessitat.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols fa anys que espera millores de la Generalitat a dos punts de la carretera que porta el poble. D'una banda, millores d'ampliació de la corba que hi ha just al centre del municipi i per l'altra millores de seguretat a la llarga recta de la C63, els trencants de Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda. L'alcalde espera que tot plegat es defineixi aquest any i que per fi es comenci a veure moviment en aquests punts, ja que assegura que són actuacions necessàries.
Que sí que es preveu que en breu esperem aquest 2026 ja també es pugui tirar endavant. Nosaltres ja els hi tornem a apretar doncs, perquè desenvolupin aquest projecte, sobretot a la sortida del poble. La corba, una corba que hi ha que és molt pronunciada, que és molt difícil d'entrar i que genera a vegades situacions incòmodes i de seguretat.
Pel que fa a les millores de seguretat als trencants de Sant Iscle i Sant Miquel, ara es diu que s'optaria per uns carrils de desacceleració per facilitar l'accés a aquests dos veïnats de Sant Feliu de Pallerols.
La situació de l'habitatge al Ripollès és positiva i estable. Així s'extreu de les dades publicades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que agrupen els metres quadrats i els habitatges visats al llarg d'aquest últim any.
En aquest sentit, des del Col·legi valoren com la rehabilitació té un pes important a la comarca.
Ha tingut accés a les dades en Guido Sengerote.
El 2025 es van visar 22.896 metres quadrats al Ripollès. Es tracta d'un augment del 13% en relació a l'any anterior, segons les dades publicades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, tot i que també suposa una disminució d'expedients. Des de l'ENS valoren la situació en els últims anys a la comarca com a estable, amb la peculiaritat que la rehabilitació té un pes molt important en comparació a l'obra nova a la comarca, també en relació a altres territoris veïns, sobretot cap a la costa. Marc Riera és el president a Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
El pes de la rehabilitació al Ripollès és superior al de l'obra nova, cosa que no ens passa en la majoria de comarques del territori gironí, sobretot Girona i la zona de la Costa Brava.
Els metres quadrats visats d'obra nova són 10.062, per contra de 12.456 de rehabilitats. Internament hi ha diferències notables en àmbit comarcal, i és que s'ha visat una quantitat d'habitatges molt més elevada a pobles que no pas a la capital. Una dada que caldrà veure si marcarà tendència o és excepcional.
La ciutat de Ripoll només hem visat 5 habitatges de nova creació aquest 2025. Per contra, per exemple, a Camprodon n'hem visat 33. Pot ser que siguin dades puntuals, haurem de veure l'any que ve, quan donem les dades del 2026, a veure com ha evolucionat.
Des del Col·legi d'Arquitectes s'insta a impulsar la rehabilitació perquè el parc habitacional del país és vell. El Pla Sectorial Territorial d'Habitatge també marca com hi ha molta necessitat d'habitatge nou. En fan falta entre 25 i 30.000 a Catalunya.
Lluny dels objectius i de les necessitats que tenim com a país. Per tant, aquí, molt important, veure com impacta aquest Pla 50.000 de la Generalitat. A veure com impacta també els plans de barris tant amb les dades de rehabilitació com també, en aquest cas, possibles d'obra nova.
D'aquesta manera, els propers anys, les polítiques públiques i els diversos plans poden tenir incidència sobre el parc d'habitatge del país i poden modificar tendències a mitjà termini.
No deixem encara l'economia. Parc Camprodon es posiciona com un nou eix d'innovació al Pirineu gràcies a l'acord signat entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les dues institucions impulsaran el primer centre d'innovació del país dedicat específicament a la neu i la muntanya i un control integrat de les estacions de muntanya.
Carolina Ríos.
Ferrocarrils i la Universitat Politècnica de Catalunya ja han signat un acord per crear el primer centre d'innovació de Catalunya especialitzat en neu i muntanya. El centre tindrà la seva seu a l'edifici modernista de Can Roig, Camprodon, i pretén esdevenir un espai de referència per al desenvolupament de projectes vinculats amb la neu, la descarbonització de les muntanyes i l'aplicació de tecnologies avançades amb la participació d'investigadors, estudiants i empreses de la UPC. Així ho explica Xavier Guitar, alcalde de Camprodon.
Hem estat treballant durant molts mesos aquest tema amb Ferrocarrils de la Generalitat, amb la Conselleria i amb l'UPC. La veritat és que arribar aquest dia tan important per Camprodon i jo crec per la vall i fins i tot per la comarca, jo crec que és un abans i un després, no? Portar estudis de recerca, estudis universitaris en aquest centre que es dirà el CIMNEU, no? Aquest centre de recerca i innovació de la muntanya, per nosaltres era, bueno, era una prioritat. Hem estat lluitant, hem estat treballant per aconseguir-ho. Finalment es va signar aquest conveni i la veritat és que ja comencem, no?, a posar fil a l'agulla amb aquest tema del CIMNEU.
A més del CIMNEU, l'edifici de Can Roig també acollirà un control integrat de les 6 estacions d'esquí de muntanya que formen part de Ferrocarrils, amb l'objectiu d'analitzar i gestionar les dades d'activitat. L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, destaca que el projecte representa una gran oportunitat per descentralitzar la recerca i portar-la de Barcelona a la vall de Camprodon i al conjunt de la comarca. L'objectiu del consistori és que el centre sigui una realitat a l'any 2027.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Esports, relleu a la Junta de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. Després de 4 anys, els anteriors representants han decidit fer un pas al costat i donar cabuda a un nou grup de jovent santjoaní motivat que té moltes ganes i il·lusió de treballar.
La intenció de la nova Junta és mantenir la bona gestió i cuidar les activitats històriques, així com recuperar-ne alguna que s'havia deixat de fer.
La Junta de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses ja té relleu. Després de 4 anys, tal com marquen els estatuts, s'han celebrat les eleccions per dirigir l'entitat i un grup de joves del poble s'ha animat a agafar les regnes. Gil Jordan serà el nou president, Martí Palau el secretari i Mireia Barrera la tresorera. Al darrere, una desena de persones amb ganes de treballar per mantenir viva l'entitat. Parla Gil Jordà, president de la Unió Excursionista de Sant Joan.
En aquest poble hi ha moltes entitats que col·laboren amb el que és el poble en si. La Unió Excursionista ara estava en un moment de canvi de junta i creiem que era necessari que, doncs això, que es renovés amb gent jove, i hem tingut la sort de poder comptar amb vària gent. Jo de ser el màxim representant, i crec que farem bona feina i que darrere tinc gent que ens ajudarà a fer-ho molt i molt bé.
La Junta sortint ha aconseguit augmentar 76 socis des de que s'hi va posar al capdavant, ara fa 4 anys. El repte que posen a la nova fornada és arribar als 600, una xifra que seria molt important i una bona mostra dels santjoanins i santjoanines. Els anteriors representants de l'entitat estan sorpresos per l'empenta i la il·lusió de la nova Junta. Ho explica Clàudia Romero, presidenta sortint de la Unió Excursionista de Sant Joan.
El nostre objectiu durant aquests 4 anys ha sigut fer les coses, deixar les coses endreçades i fer-ho fàcil pels següents i donar-ho tot al màxim aquests 4 anys i després doncs, ja considerem que hem aportat el nostre granet de sorra i hem decidit plegar tots els de la Junta actual. Batega fort, sí, sí, i jo crec que en part també per això hi ha hagut tanta gent que s'ha unit en aquesta nova Junta, que això no ens ho esperàvem per res, pensàvem que hauríem de remar per buscar gent i s'ha ajuntat un grup de persones que fins i tot supera a la Junta, a la nostra Junta, la Junta anterior.
La nova Junta vol allargar la bona gestió de la Junta anterior i mantenir i cuidar les activitats històriques, com la caminada de l'1 de maig o la missa del Taga. D'altra banda, també hi ha la intenció de recuperar alguna activitat que havia agradat molt, com el vol d'àligues.
Un dels objectius que crec que ens hem de marcar és que pues, la Unió Excursionista és, jo crec que és una entitat que ha estat una mica infravalorada per la gent jove, llavors crec que a l'entrar una Junta jove, doncs motivar aquesta joventut del poble a que vingui a les activitats i que es puguin fer més coses per ells i també seguir mantenint les que ja es feien, que crec que donaven molt bon resultat.
Els nous representants de la Unió Excursionista ja estan treballant per planificar les activitats del 2026 i col·locar-les al calendari. El primer que han de decidir és el dia de la celebració de la baixada del Pessebre del Taga, que havia de ser el passat 1 de febrer, però a causa de la neu es va haver de posposar.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
El tracte que hem rebut des del primer moment des de l'equip de Xàrtic és proximitat, és generositat, és tracte amb nosaltres, estar el 24/7 pendents del telèfon i agafar-nos la trucada quan ho necessitem. Així que super agraïts per tota la feina que feu.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Heu de triar escola per als vostres fills o filles? Veniu a les jornades de portes obertes dels centres d'infantil i primària d'Olot. Petit plançó, xerrada el 31 de gener a les 11 i visites personalitzades. Cor de Maria Maria Reina, dissabte 7 de febrer a les 11 i visites personalitzades. Greda, 18 de febrer a les 3. Escola Pia, 21 de febrer al matí i visites personalitzades. Malagrida, 19 de febrer a les 3. Morrot, 24 de febrer a 3:45. Sant Roc, 25 de febrer a 3:45. Volcà Visaroques, 26 de febrer a 3:45. Pla de Dalt, 28 de febrer a les 10 i visites personalitzades. Tota la informació de la preinscripció escolar a oloteducació.cat.
Ja la tenim aquí, la 19a Fira del Fajol de Batet de la Serra. Un diumenge per gaudir del producte de casa, de la tradició i de la festa. Amb mercat de proximitat, demostracions d'oficis antics, animals de pagès, música, balls tradicionals i tastets amb el fajol com a protagonista. A més, servei de bar a preus econòmics i dinar popular. Vine a Batet de la Serra, descobreix la Garrotxa més autèntica i deixa't sorprendre per la Fira del Fajol. No t'ho perdis.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45 del matí, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Preocupació a la Garrotxa pels abocaments de deixalles i incivisme en les àrees de contenidors.
Aquesta situació, estesa a nombrosos municipis de la comarca, ha portat el Consell Comarcal a plantejar-se la possibilitat de posar càmeres de videovigilància en algunes àrees i poder sancionar els qui no ho fan bé.
El president del Consell Comarcal és l'Albert Danés.
Hem de trobar-hi una solució, i aquesta solució l'hem de trobar conjuntament, i conjuntament doncs amb tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, però alhora també amb les administracions superiors que ens puguin donar doncs, eines per tal de gestionar millor doncs, tots aquests serveis. I a veure si també amb càmeres de videovigilància, que això també hem de parlar molt amb el departament, i a nivell doncs, de legalitat, de fer complir aquesta legalitat, a veure com podem estructurar possibles sancions a gent que fa doncs, actes incívics.
A Ripoll, la piscina municipal té goteres. Els socialistes denuncien l'estat del pavelló vell i la piscina municipal, una situació que s'evidencia, diuen, especialment quan plou i es produeixen filtres d'aigua.
El portaveu del PSC, Enric Pérez, qualifica d'indigne haver de veure com els equipaments s'omplen de galledes per recollir l'aigua.
El Consell Català de l'Esport ha donat una subvenció de 319.000 euros a l'Ajuntament per poder començar l'arranjament d'aquestes cobertes, i el que demanem doncs, és que des de l'Ajuntament l'alcaldessa busqui el finançament, si és que cal, per poder fer una actuació integral amb la màxima urgència, perquè, com diem, els ripollesos no es mereixen tenir uns equipaments esportius en aquest estat tan lamentable.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament confia que aquest any la Generalitat millori 2 punts de la C-63.
Fa anys que esperen millores de seguretat a la corba del centre del municipi i a la llarga recta, l'accés a Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda. L'alcalde diu que segueix insistint i que és una necessitat.
Que sí que es preveu que en breu esperem aquest 2026 ja també es pugui tirar endavant. Nosaltres ja els hi tornem a apretar doncs, perquè desenvolupin aquest projecte, sobretot a la sortida del poble. La corba, una corba que hi ha que és molt pronunciada, que és molt difícil d'entrar i que genera a vegades situacions incòmodes.
La situació de l'habitatge al Ripollès és positiva i estable, s'extreu de les dades publicades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que agrupen els metres quadrats i els habitatges visats al llarg d'aquest últim any.
En aquest sentit, des del Col·legi valoren com la rehabilitació té un pes important a la comarca del Ripollès.
En Marc Riera, secretari tècnic del COAC.
El pes de la rehabilitació al Ripollès és superior al de l'obra nova, cosa que no ens passa en la majoria de comarques del territori gironí, sobretot Girona i la zona de la Costa Brava.
Camprodon es posiciona com un nou eix d'innovació al Pirineu gràcies a l'acord signat amb la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les dues institucions impulsaran el primer centre d'innovació del país dedicat específicament a la neu i la muntanya i un control integrat de les estacions de muntanya.
L'alcalde Xavier Guitart.
Hem estat treballant durant molts mesos aquest tema amb Ferrocarrils de Generalitat, amb la Conselleria i amb l'OPC. La veritat és que arribar aquest dia tan important per Camprodon i jo crec per la vall i fins i tot per la comarca, jo crec que és un abans i un després, no? Portar estudis de recerca, estudis universitaris en aquest centre que es dirà el CIMNEU, no? Aquest centre de recerca i innovació de la muntanya, per nosaltres era, bueno, era una prioritat. Hem estat lluitant, hem estat treballant per aconseguir-ho. Finalment es va signar aquest conveni.
Temes que us explicarem a partir d'ara. Esquerra Republicana d'Olot farà un cicle de conferències per parlar sobre economia i model productiu garrotxí. I ho farà amb personatges com Lluís Juncà o Miquel Puig i molt possiblement també amb Oriol Junqueras.
Doncs sí, l'objectiu, diuen, és generar debat i posicionar-se al voltant d'aquesta qüestió.
Més propostes. Òscar Camps visita Olot aquest divendres per explicar la veritat.
El fundador i director de Panorms farà una xerrada a l'Espai Cràter a partir de 6:45 de la tarda.
Prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys és la notícia, sens dubte, de la setmana. Diu que s'ha de garantir amb amb un control i la col·laboració de les empreses tecnològiques, o fa el psicòleg expert en xarxes socials Marc Massip, amb qui hem parlat.
Doncs hi confia que sigui una mesura efectiva, com ja han impulsat països com Austràlia o França.
I també analitzarem com està anant aquest hivern al Ripollès, meteorològicament parlant. Després de 2 mesos, ja es pot dir amb evidències que es tracta d'un dels hiverns més plujosos dels últims temps.
Encara a falta de febrer, l'acumulació de pluges a la comarca ha estat al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat.
Garrotxa Mitjana reuneix més de 30 persones a Ridaura en un torneig de Warhammer Fantasy.
Ha sigut la primera jornada d'oci alternatiu enfocada als jocs de taula i d'estratègia.
En esports, es relleu a la Junta de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
Després de 4 anys, els anteriors representants han decidit fer un pas al costat i donar cabuda a un nou grup de jovent santjoaní que té ganes i il·lusió per treballar.
I us explicarem també en temps d'esports que el Club Volei Olot engega un projecte per donar classes de volei a les escoles garrotxines.
Fem volei es tracta d'una proposta que té l'objectiu principal d'apropar l'esport als nens i nenes de la comarca.
I també protagonista el Motoclub Olot, que organitza una nova edició del Trial de la Pinya amb 9 zones, 9 quilòmetres i 2 voltes per cada pilot.
Es durà a terme aquest diumenge amb sortida des de l'ermita de Sant Joan dels Balbs.
Són les 8:35.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Catalunya, Espanya i el món avui es desperta amb aquestes informacions. Adif eleva 648 els punts de la xarxa de rodalies que cal revisar.
L'oferta del servei ferroviari serà la mateixa aquest dijous, mentre els tècnics treballen en 31 trams on s'ha d'actuar d'urgència.
El govern vol que l'Estat pagui les despeses extraordinàries de la crisi de rodalies.
La Generalitat planteja ajudes econòmiques als sectors i empreses afectades pel desgavell ferroviari de les darreres 2 setmanes.
Sobre la pesta porcina s'aturen per excés de carn les empreses que reben els senglars morts embatudes.
Es queixen que l'exportació de carn de senglar a Europa ha caigut en picat i les vendes han baixat un 80% des que es va declarar el focus de pesta porcina africana a Catalunya.
A les últimes hores també hem sabut que cau l'ús del preservatiu entre els adolescents de 15 a 18 anys. Només el 65% d'aquests el fa servir.
Així ho recull un estudi del Ministeri de Sanitat que també revela que un terç dels nois i noies d'entre 15 i 18 anys han mantingut relacions sexuals amb penetració.
La borrasca Leonardo deixa un mort a Portugal i obliga a evacuar 3.500 persones a Andalusia.
Fins a 7 províncies d'Andalusia es troben en alerta meteorològica amb especial incidència a la zona de Grazalema.
Molià retira per salut l'acusació d'abús sexual contra Errejón i critica que ningú s'hi hagi sumat.
L'actriu sosté que les acusacions contra l'exportaveu de Sumar són veritat, però diu que no pot sostenir el cas tota sola.
Donald Trump menysprea una periodista que li preguntava sobre Epstein. Ets la pitjor reportera, li ha dit.
Doncs sí, ha respost amb insults i burles a una periodista de la CNN el mateix dia que un informe de Human Rights Watch alerta que els Estats Units se situen a les portes de l'autoritarisme.
Què li diries a Donald Trump si et deixa anar aquesta perla després de fer-li una pregunta absolutament lògica?
És una pregunta complicada, Joel, perquè sóc...
Què li diries, què li diries?
No sé què li diria, no sé què li diria. Tu què li diries?
Jo orquestraria una campanya de tots els periodistes per deixar d'assistir a les seves rodes de premsa. Seria una manera de començar a plantar-li cara.
Correcte,
no?
Vas més allà.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Dani Ramírez, avui ja s'acosten els primers canvis.
Torna a arribar un altre front. Dijous ennuvolat, a partir del mig de la tarda una mica de pluja. Si neva poquet, cap a 1.400, pujant a 2.000 metres, puja una mica la temperatura. I, per tant, la pluja sí que a l'interior pot ser notable, 5, 10, 15 litres, cap a la costa no tant. Potser a la Garrotxa, Osona, Lluçanès també repleguem de 5 a 10 litres per metre quadrat, bàsicament passat al migdia. Divendres tocarien clarianes, dissabte potser mica de pluja, gairebé fa un dia sí i un dia no de pluja pel que fa al pronòstic.
No deixem encara el temps, perquè després de dos mesos ja es pot dir amb evidències que es tracta d'un dels hiverns més plujosos dels últims temps al Ripollès. Encara falta el febrer, però l'acumulació de pluges de la comarca ja demostra, que amb dades sobre la taula, que ha estat un hivern especialment moll. Les dades diuen que ha plogut al voltant de 300-350 litres per metre quadrat, i això és molt bo. Pel que fa a les temperatures, les dades mostren un gener per sobre de la mitjana, tot i que la sensació ha sigut més de fred a causa de les poques hores de sol, Guido.
Que portem unes setmanes molt plujoses no se li escapa a ningú, però amb la publicació de les dades oficials meteorològiques del gener es plasma un primer mes entre els que més precipitacions han tingut en els últims anys. L'acumulació de pluges iguala la darrera gran llevantada, el Glòria, però s'ha distribuït la pluja en diversos episodis, que també van fer presència al llarg d'un desembre amb moltes precipitacions. Ho explica el meteoròleg Luismi Pérez.
Des del 21 de desembre fins ara hi ha hagut registres entre els 300 i 350 litres per metre quadrat al Ripollès. És un fet bastant anòmal i sobretot aquesta persistència de pertorbacions una rere l'altra. Primer van venir de llevant, ara estan venint des del sud i des de ponent.
En ser hivern, a les cotes més altes l'aigua ha caigut en estat sòlid. Els espais més monitoritzats de la comarca en aquest sentit, Vallter i Vall de Núria, han registrat gruixos de neu excepcionals per l'època de l'any. A Núria, per exemple, el dilluns 26 de gener s'hi han mesurat 144 centímetres de neu acumulada a 1.971 metres, rècord en un registre que porta 26 anys prenent dades. Cal recular al 1996 per trobar gruixos més grans.
En un mes de gener no hi havia dades que hi hagués hagut tanta neu com fins ara. Sí que hi ha hagut anys en els quals hi ha hagut més neu de la que tenim ara, però ha estat més avançat la temporada, més avançada fins i tot gairebé la primavera. Però tenim, ja hi ha hagut dies de gener que s'han acumulat, o que hi havia al terra acumulat, 2,40 metres de neu, per exemple, a Vallter.
Pel que fa a les temperatures, per contra de les sensacions, es marca un mes de gener lleugerament per damunt de la mitjana, sobretot a les valls de la comarca. Per contra, als punts més alts, la temperatura ha sigut una mica inferior a la mitjana. Tot i això, la sensació de fred ha estat molt accentuada. Les hores de sol i el factor humà també hi influeixen molt.
Imaginem ara que el mes de gener no hagués estat, ennuvolat i plujós, hagi estat més aviat anticiclònic i assolellat. L'anomalia hauria estat molt important. L'anomalia no hauria estat de mig grau, com ha estat el cas, segons dades de l'AEMET i dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Hauria estat de 2 graus. 2 graus d'anomalia és una temperatura molt més alta del que és habitual. I, de fet, és el que va passar el 2025 i el que va passar el 24 i el 23, també el 22. Psicològicament estem sentint més fred perquè tenim una anomalia d'hores de sol brutal, està fent molt poc sol, està fent molt de vent, està plovent molts dies i, per tant, sí, l'oficialitat ens diu que està sent un aire més càlid del que toca.
Aquest mes de febrer es preveu plujós, però en menor mesura, i es tancarà l'hivern com un dels que més precipitacions han acumulat dels últims anys. Les temperatures, per lògica natural, s'aniran suavitzant per començar a donar entrada a dies amb més hores de llum.
Falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. No deixem encara les conseqüències del temps, perquè aquesta setmana us explicàvem que la Generalitat destina 1 milió d'euros a la retirada d'amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa i també en alguns municipis del Ripollès. L'Agència de Residus de Catalunya vol finançar la neteja, la retirada, el transport i el tractament de fibrociment afectat per les pedregades d'ara fa mig any, o fins i tot una mica més. No sé si és massa temps el que ha passat fins que es convoquen aquestes subvencions. Li preguntem a un dels pagesos afectats de Santa Pau. Lluís Sunyer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Triguen massa a arribar normalment aquestes ajudes?
Déu-n'hi-do. Ja el sol fet d'haver tardat quasi un any, o almenys més de mig any, a poder fer la sol·licitud, doncs se'ns ha fet força feixuc. I ara esperem, doncs, que un cop sol·licitades s'acceptin les ajudes i arribin aviat. Perquè, esclar, molts encara estem amb les instal·lacions foradades i quan plou els animals se'ns continuen mullant.
És el que ara li anava a preguntar, a Lluís, en quina situació us trobeu 8 mesos després, podem dir-ho així, d'aquelles pedregades? Encara teniu les teulades foradades? És a dir, si les haguéssiu pogut arreglar, no hauríeu pogut concórrer a aquesta línia de subvencions que ha anunciat la Generalitat?
Bueno, sí que podíem començar a arreglar, però com que no sabíem si aquesta línia de subvencions tindria conseqüències doncs, retroactives, si havies fet l'obra, si entraries o no, doncs la gent ha anat esperant que sortís la convocatòria perquè, bueno, per estar segurs que en acabant no quedessis fora. I bueno, sembla ser que ara tindrem un any per poder fer les obres i tenim un mes per fer la sol·licitud. Llàstima que també amb la lletra menuda d'aquestes subvencions també ens diu que les instal·lacions que tenen algun tipus d'assegurança no entren en aquesta convocatòria. El que vol dir que si les assegurances mai et cobreixen el 100%, i també si hi ha algun tros de nau que no està afectada, tampoc t'ho cobreix. El que vol dir que això se'ns han posat bastantes limitacions en aquest sentit.
És a dir, que si ja tens una assegurança, no pots concórrer aquesta subvenció i, per altra banda, l'assegurança no et cobreix el 100%, és a dir, acabes perdent. Aquesta seria la conclusió, no?
En aquest cas sí, perquè, clar, l'assegurança mai et cobreix el 100%. Si hi ha un tros de nau que no està tan afectada, aquell tros no te'l cobreix l'assegurança, però, en canvi, sí que has de retirar l'amiant perquè convé de retirar-lo, encara que no estigui afectat, ben afectat per la pedregada. Llavors, en aquest cas, doncs, ens sentim perjudicats, en aquest sentit.
Hi ha moltes granges que tenen amiant en aquest moment a les nostres comarques?
Ostres, sí, és que les que estan fabricades de temps, sí, quasi totes tenen amiant. L'amiant era el que es posava tot arreu. El 99%, quasi bé, si no són de nova construcció de poc, totes estan construïdes amb amiant. No hi havia res més, llavors, aquell moment. Se'ns el venia com un material bo i segur. I ara ens trobem amb aquest problema.
I ara, quina és la millor opció per substituir aquest amiant, que garanteixi precisament unes bones condicions per les explotacions?
Bueno, ja hi ha planxes de fibrociment que no porten amiant, o que no sé si poden aguantar una pedregada. Llavors també tenim panels metàl·lics, tipus sàndwich o panel sol, que això també pot aguantar una pedregada, perquè, és clar, amb les experiències viscudes d'aquests efectes climatològics, doncs, segons quin tipus de material, també ens fa por de tornar a l'instal·lar, encara que no porti amiant i sigui segur, però perquè per poder aguantar un altre cas de pedregada així. Perquè recordem que el 2003 ja n'hi va haver una, aquí, aquesta zona mateixa, que ens ha afectat ara el 2025.
En el vostre cas, us presentareu aquesta línia d'ajuts o no, Lluís?
Doncs estem en dubte perquè no tenim clar, com que tenim una part de les instal·lacions assegurades, doncs amb la lletra menuda d'aquest butlletí que ha sortit, doncs em posa que no podem, que si tens una assegurança no entres a la convocatòria.
És molt complicat per la pagesia tramitar aquesta línia d'ajuts? Exigeix molta burocràcia?
Ostres, Déu-n'hi-do, sí, és clar, com totes, és bastant feixuc que aconseguir tota la documentació que es sol·licita, no? I bueno, que la gent ho aprofiti, entenem que tothom que pugui que ho aprofiti, i encara que sigui feixuc i carregós les sol·licituds i tot el tràmit, doncs que, home, val la pena poder-ho intentar-ho.
Lluís Sunyer, ramader de Santa Pau, un dels pagesos afectats precisament per les pedregades de juny. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. L'esperem un altre dia. Bon dia i bona hora.
Gràcies. Adéu-siau.
9:03.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
El model productiu de la Garrotxa està sobre la taula, és un tema del qual se'n parla des de fa molt de temps i podríem fins i tot dir que està en tela de debat. Esquerra Republicana d'Olot farà un cicle de conferències per parlar sobre economia i model productiu garrotxí. Serà l'Espai Cràter i portaran figures com Lluís Juncà o Miquel Puig i molt possiblement també Oriol Junqueras. L'objectiu, diuen, és generar debat i posicionar-se al voltant d'aquesta qüestió.
Esquerra Republicana Olot debatrà sobre el model econòmic i productiu de la comarca a través de tres xerrades Espai Cràter. La primera serà protagonitzada per l'economista Miquel Puig i es farà el 14 de febrer. La segona anirà a càrrec de l'enginyer, exregidor de l'Ajuntament d'Olot i qui havia estat director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat, Lluís Juncà, el 28 de març. I una tercera per l'actual cap de llista a l'Ajuntament, Josep Quintana, i molt possiblement també amb la presència del president del partit, Oriol Junqueras. Segons els republicans, l'objectiu és parlar de l'economia i el model productiu carrotxí, per tal d'entendre i gestionar millor qüestions com l'habitatge, la mobilitat o la demografia. En parla Josep Granados.
El model que tenim ara es pot millorar i molt, no tant quantitativament com sí qualitativament. Creiem que aquest model s'ha de plantejar, que el qüestionament del model que tenim s'ha de plantejar en aquests moments. Però és veritat que hi ha en alguns moments, alguns aspectes d'aquest model no són sostenibles. No podem créixer indefinidament, l'economia no pot créixer fins a l'infinit.
També es proposen generar debat i conviden a la resta de partits a dir-hi la seva al voltant d'aquesta qüestió. En parla Susana Pagès, regidora a l'Ajuntament d'Olot.
Una cosa que fem des d'Esquerra és animar a la resta de partits polítics que també es posicionin, no?, i diguin quin és el seu model econòmic per la ciutat d'Olot, ja que considerem que és un tema cabdal en el que és necessari que tothom digui la seva perquè la gent pugui veure les diferents opcions, quins són els models que es defensen.
Tot sota el títol Olot, economia en futur.
I encara més propostes de cara als propers dies. Òscar Camps visita Olot aquest divendres per explicar la veritat. El fundador i director d'Open Arms farà una xerrada a l'Espai Cràter a partir de 6:45 de la tarda. En una entrevista a Olot Televisió, Camps s'ha mostrat contundent contra la classe política per la seva inacció al Mediterrani, on explica que la situació ha empitjorat respecte a fa 10 anys. Explica també que el mar és la frontera entre la vida i la mort de milers de persones que naveguen pel mar.
Aquest divendres l'Espai Cràter acull l'acte de cloenda de les diverses activitats que s'han fet per commemorar el Dia Internacional de les Persones Migrades, que se celebra cada 18 de desembre. Concretament es tancarà amb una xerrada a càrrec d'Òscar Camps, fundador i director d'Open Arms. A més de la xerrada, la trobada servirà per inaugurar oficialment l'exposició col·lectiva fruit del taller d'art comunitari realitzat per un grup de persones migrades de la comarca sota el guiatge de l'artista Eduard Sacrés Reis. Aquesta mostra és el resultat d'un procés creatiu on els participants han pogut expressar les seves històries de vida i la seva arribada a la Garrotxa a través de les arts plàstiques. En una entrevista a la finestra de la televisió, Òscar Camps ha detallat quin és el principal objectiu de la xerrada de divendres.
La veritat, aquesta veritat incòmoda que no agrada gaire, que ningú vol sentir, perquè ens interpel·la de forma directa i ens responsabilitza de forma directa de situacions en les que de moment a vegades volem fins i tot passar de puntetes, no opinar o no posicionar-se o no veure, no?
Open Arms es va fundar el setembre del 2015, en plena crisi migratòria al Mediterrani, amb l'arribada de milers de persones a les illes gregues. Una acció que, segons Camps, s'havia de fer davant la inacció política que s'ha agreujat aquests darrers anys en un mar on la situació ha empitjorat.
Nosaltres no decidim res. Que nosaltres fem el que ens diuen, on ens diuen i quan ens ho diuen. I desembarquem allà on ens indiquen. Nosaltres no decidim res. El capità no decideix res. Tot i que té la potestat del dret d'actuar sota la seva responsabilitat, no es fa mai sense la supervisió i l'autorització de les autoritats competents.
Durant l'acte d'aquest divendres a l'Espai Cràter, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà fotomuntatges i reculls gràfics de les activitats ja celebrades al cicle i d'altres actuacions d'acollida que es fan habitualment a la ciutat. L'entrada a l'acte serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania, fins a completar l'aforament de la sala.
A l'antena dels 5 minuts més, ara anem als esports. El Club Volei Olot engega un projecte per donar classes de volei a les escoles garrotxines. Fem volei. Es tracta d'una proposta que té l'objectiu principal d'apropar l'esport als nens i nenes de la comarca i així donar-ho a conèixer. Ara mateix el club col·labora amb dues escoles de la capital, però estan oberts a portar les classes a qualsevol escola de la comarca. Ens ho explica Néstor Carvajal.
S'arrenca un nou projecte des del Club Volei Olot anomenat Fem Volei. La proposta tracta de portar l'esport a les diferents escoles amb l'objectiu d'apropar-ho a la mainada a través d'una activitat extraescolar. Parla el coordinador esportiu del club, Marc Busquets.
Ens desplacem un o dos entrenadors del club dins l'horari d'educació física, pactat amb el professor d'educació física, i oferim unes classes de vòlei perquè els alumnes puguin tastar de primera mà una mica, no?, com és un entreno portat a terme per professionals del club, i intentar enganxar així una mica a la mainada. Si funciona, tirem endavant i ja l'activitat es passa a fer un migdia a la setmana.
Actualment hi ha dintre una trentena de nens i nenes repartits entre les escoles del Pla d'Alt i el Morrot. Busquets explica, però, que estan oberts a treballar amb qualsevol escola de la Garrotxa.
I si hi ha qualsevol escola que creu que aquest projecte els hi pot quadrar i que tenen ganes d'oferir el vòlei que es porta a terme per part d'un professional del club, un entrenador que tenim contractat, i que és una activitat de qualitat més enllà de la part de vòlei, no? Doncs perquè es relacionin, facin esport i aquestes estones que tenen mortes al migdia, doncs les aprofitin, estem oberts a qualsevol sol·licitud que hi hagi.
Amb aquesta iniciativa, el Club Vòlei Olot vol animar els nanos a provar l'esport, ampliant així la perspectiva esportiva dels joves.
El Motoclub Olot organitza una nova edició del Trial de la Pinya, amb 9 zones, 9 quilòmetres i 2 voltes per cada pilot. Des de l'organització preveuen la participació de pilots internacionals. Es durà a terme aquest diumenge amb sortida des de l'ermita de Sant Joan dels Balbs. Natàlia Moreno.
Aquest diumenge la Pinya tornarà a ser l'epicentre del trial. Amb un circuit construït gràcies al motor Club Olot i l'equip de trialers de la Pinya, han organitzat una prova que comptarà amb aproximadament uns 10 quilòmetres i unes 9 zones amb diferents dificultats. Els pilots es poden inscriure en les diferents categories segons el seu nivell. A priori, hi ha la categoria professional, en què hi participen pilots amb un cert bagatge en competicions regionals, nacionals i fins i tot internacionals. Hi ha la categoria mitjana, perquè els pilots participants puguin gaudir més del recorregut, i finalment hi ha les categories més baixes enfocades als més petits perquè es puguin anar adaptant. El president del Motor Club Olot, Carles Casas, explica el funcionament de la jornada.
Normalment al voltant sempre el centenar de participants estan distribuïts en tres categories, tres nivells de dificultat, i els recorreguts són 9 quilòmetres, molt trialers, molt macos, i 9 zones que es puntuen, no? 9 zones de dificultat. Llavors es fan dues voltes i esperem bon temps.
Aquesta 32a edició del Trial de la Pinya és una sortida més que consolidada a la comarca, ja que només n'organitzen dues. Com que no és una prova puntuable, permet que la gent no s'hagi d'apuntar prèviament per poder-hi participar.
Que no està inscrita pot venir allà a partir de les 8 del matí, a 8:45 ja surten els primers pilots, també hi haurà gent que si vol fer seguidors, i pel públic ja s'indicarà allà el que vulgui anar a mirar, doncs, alguna zona en qüestió per veure, doncs, els seus amics, familiars, o per veure inclús les agilitats i el que fan els pilots que en principi agrada, no?
Des del Motor Club Olot preveuen la participació de més d'un pilot francès pel fet que, segons ells, és una prova que els agrada molt pel paisatge i l'entorn. El trail de la Pinya es durà a terme aquest diumenge a partir de 8:45 del matí des de l'ermita de Sant Joan dels Balbs, i també hi haurà entrega de trofeus i un esmorzar per tots els participants.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps, i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que passeu un bon dia.